Molt bona nit a totes i a tots. Ara comença l'únic programa de ràdio dedicat en exclusiva a Conèixer Món, l'edició estiu del Món Obert. A través de les propostes del turisme just que fan les organitzacions de casa, continuarem experimentant les sensacions d'apropar-nos a pobles que lluiten per un demà millor, carregats d'empenta, ganes i, sobretot, esperança. És l'hora del Món Obert d'estiu, perquè ja saps que aquest any a Ràdio L'Hospitalet repetim i ens apuntem de nou al turisme responsable i volem que ho facis amb nosaltres. És el moment d'abandonar la rutina, d'oblidar-se del rellotge i deixar-se emportar per un ritme de vida més lent, però en canvi més espontani. A l'agost canviem de dia i d'hora, però no d'idees ni d'accions. I per això continuem a l'agost, tots els dijous, a les 11 de la nit, amb la companyia de qui et parla, Damià Caro, J.R. Bermúdez, el control tècnic, i l'equip del SICOM, solidaritat i comunicació. Iniciem el món obert del turisme just amb ganes, com sempre, de tenir noves sensacions, d'aprendre a conviure i comunicar-nos amb gestos, mirades, i on la complicitat es converteix en el vehicle principal de la nostra experiència humana estiuenca. Avui viatjarem, per segona vegada aquest any, al continent asiàtic. Després de visitar Filipines amb Setem, avui toca fer-ho de la mà del Servei Civil Internacional de Catalunya, el país dels bonsais, del manga, de l'anime, de les arts marcials, de la tecnologia, és a dir, el país nipó, el Japó. Conegut com la terra del sol naixent, el Japó és actualment una potència econòmica i nuclear, amb una llarga història i una cultura amb característiques marcadament diferenciades. Anem al Japó ben acompanyats, al fer-ho amb l'Auda Sancho, responsable de l'àrea de comunicació del Servei Civil Internacional de Catalunya, i amb Eric Joan, que es va atrevir a entrar al país dels dibuixos animats més famosos del món, com Bola Drac o Doraemon. I tancarem el programa amb Jordi Roura i la bona música catalano-japonesa d'Ara va de bo, que s'inclou en el disc Un món de cançons. Estem aquí amb la Laura Sancho. Molt bona nit, Laura Sancho, responsable de l'àrea de comunicació del Servei Civil Internacional de Catalunya.
Hola, bona nit.
I també molt bona nit a l'Eric Joan, que vas participar en un camp de treball del Servei Civil Internacional.
Ah, això mateix, bona nit.
Molt bona nit. Abans de començar el viatge cap a l'Àsia, concretament cap al Japó, i conèixer el Servei Civil Internacional, i primer de tot, la radiografia, volíem fer una pregunta a l'Eric, una mica així estrambòtica. Vas trobar-te algun samurai pel carrer?
No vaig tenir aquesta sort.
No vas tenir aquesta sort?
No.
Però bé, diguéssim que les cultures tradicionals estan ben arrelades a un país com Japó.
Ah, això sí, sí.
Aquesta seria la pregunta més coherent.
Ah, exacte, això sí, la tradició allà és un valor que el tenen molt present I sí, sí que vaig veure vestits típics, coses d'aquestes, sí, no tant com un samurai, mm-hmm. però sí que les tradicions estan patents allà.
Doncs abans de començar el nostre viatge cap al Japó, passem a la radiografia del Japó.
Estat.
Japó.
President actual.
Shinzo Abe.
Capital.
La capital, Tòquio, és el centre comercial i financer del país, amb gairebé 9 milions de ciutadans.
Llengua oficial.
El japonès.
Situació geogràfica.
Japó és un país d'Àsia constituït per un arxipèlag ubicat entre l'oceà Pacífic i el mar del Japó, a l'est de la península de Corea.
Superfície.
Gairebé 380.000 quilòmetres quadrats, igual que Alemanya, Finlàndia o Vietnam.
Clima.
Les illes del Japó estan situades a la zona temperada i constitueixen l'extrem nord-oriental de la regió dels monsons. El clima és generalment suau, encara que varia constantment d'una regió a una altra, degut, en gran part, als corrents d'aire continental del nord-est, que dominen el període estival.
Població total.
Estan a prop d'arribar als 130 milions de japonesos.
Religió.
La major part de la població practica el sintoisme i també hi ha minories budistes i cristianes.
Economia.
La moneda és el yen i pel que fa a l'economia, el Japó és actualment una de les potències econòmiques mundials. La cooperació entre el govern i les indústries, el costum japonès del treball dur i el domini de la tecnologia han estat factors importants en el ressorgiment de l'economia del país en menys de 3 dècades després del final de la Segona Guerra Mundial. Avui marxem cap al continent asiàtic, que avui trepitjarem la terra del Japó. I volem fer-ho de la mà del Servei Civil Internacional de Catalunya. I per això ara xerrem una estona amb Laura Sancho, responsable de l'àrea de comunicació del CCI. Molt bona nit de nou, Laura.
Hola, bona nit.
Comencem pel principi. Què és el Servei Civil Internacional?
Servei Civil Internacional és una xarxa que arroplega diferents entitats de diferents països, que són les més de 40 branques. I Servei Civil Internacional va néixer després de la Primera Guerra Mundial, precisament per a reconstruir una zona de conflicte d'una forma alternativa o diferent a la que feia l'exèrcit.
Quines serien així les vostres activitats a nivell pràctic? Quins serien... les vostres pràctiques?
Pues Servei Civil Internacional Catalunya i la resta també de branques treballen bàsicament per la pau, la justícia social i la interculturalitat, i a partir d'aquí se gestionen camps de treball interrelacionats entre els diferents països, cursos de cooperació, grups de treball de diferències sobre nord-sud, de gènere, d'ecologisme...
Avui tenim ganes de viatjar amb vosaltres i fer-ho al Japó, i per això ens apuntarem a un camp internacional de treball voluntari. Però abans hem vist a la vostra pàgina web, que és... Quina és la vostra pàgina web?
www.sci-cat.org.
Et volia posar a prova, eh? Però t'han sortit. Molt bé. Volíem saber això, les propostes que feu del Servei de Voluntariat Europeu. De què es tracten aquests serveis de voluntariat europeu? Què és això?
Els serveis de voluntariat europeu, coneguts com EBS, són programes subvencionats per la Unió Europea que podrien ser similars a un Erasmus, a un Leonardo, i que el que promouen és que joves de fins a 30 anys viatgen a altres països per a fer un treball voluntari durant una estada aproximadament entre 6 mesos i un any. Però sempre la feina té una temàtica social. O bé s'està treballant a una de les oficines de Servei Civil Internacional, en aquest cas, o s'està treballant en una granja, cooperant en el treball de cada dia.
Això és ja a nivell mundial. Qualsevol lloc d'Europa, diguem-ne. Qualsevol lloc d'Europa es pot fer aquest servei voluntari.
Qualsevol jove de fins a 30 anys de la Unió Europea.
Fins a 30 anys?
Sí.
Perfecte. I això, diguéssim, les dates així més específiques perquè la gent estigui al tanto, hi ha alguna data d'inscripció o han de mirar-ho directament a la pàgina web?
Se pot mirar directament a la pàgina web, perquè també depèn del moment en què cada entitat, cada país publica les seves places.
Clar. Doncs millor anar a la pàgina web cci-cat.org i veure la informació que ens ofereix la pàgina web del Servei Civil Internacional de Catalunya i les propostes que fan, ja sigui a nivell europeu a través d'aquestes propostes del Servei de Voluntariat Europeu o també dels camps internacionals de treball voluntari. Què són aquests camps internacionals de treball? Com els enfoqueu?
Un camp de treball internacional voluntari, precisament l'SCI està gestionant-los des de l'any 1982, aquest ja és el 25è aniversari de la gestió de camps, i el que es pretén és crear un espai de treball on joves de diferents països es reuneixen per a portar a terme un projecte i una feina sense cap mínim de lucre, de forma voluntària, i l'objectiu i el que pensem que es pot aconseguir és que la gent coneix millor la resta de persones, supera les seves diferències, ja que són persones de diferents religions, de diferents nacionalitats i diferents creences.
Les persones que s'apuntin a un camp de treball coneixeran, doncs, diguéssim, el lloc, no?, de treball, el país destí, però a més també coneixeran tota una resta de companys d'orígens diferents.
Exacte.
És així.
Sí, hi ha persones de tot el món, bàsicament. I també cal dir que cada camp de treball sol tenir una temàtica concreta. És a dir, que a part de conèixer el país i la resta de companys, també està focalitzat. Normalment hi ha dos tipus o tres bàsics, que són o bé feines més físiques, com la reconstrucció d'un edifici. També n'hi ha d'altres que són més de cara a treballar amb altres persones, amb infants, amb persones amb discapacitats, i en altres que són més bé temàtiques d'estudi, pròpiament pacifisme, gènere...
Les persones que vulguin apuntar-se a aquests camps internacionals de treball, doncs han de complir una sèrie de requisits, algunes característiques especials, han de, per exemple, participar en algun tipus de formació.
Sí, hi ha diferents requisits. Per una banda, és necessari assistir a dos tallers de formació, una formació general en la que se treballen dinàmiques de conflictes, com solucionar alguns problemes que es poden trobar als camps de treball, una altra formació més específica sobre el país o regió on es va, i es divideix entre nord i sud, països enriquits o països empobrits, i també a la tornada hi ha una avaluació on també es reuneixen tots els voluntaris i es valora quines han sigut les mancances, les debilitats, per a de cara a l'organització del proper any.
Ara que estem acabant la conversa amb la Laura Sancho, li donarem les felicitats, no a ella, perquè no compleix els anys, però sí al Servei Civil Internacional de Catalunya, que compleix 25 anys.
Exacte.
Aquest any 2007. Com feu així una valoració d'aquests 25 anys, mirant-ho des d'una perspectiva?
Sí, al ser una entitat, una no governamental, uh-huh. Hem tingut els nostres moments més brillants que altres, però estem contents perquè l'entitat naix el 82 com a gestora de camps de treball i en els últims anys ha anat reforçant també l'àrea de formació, els cursos que s'ofereixen al públic en general de forma gratuïta i també en els últims temps una àrea de cooperació internacional que naix també de la sinergia entre la formació i els camps de treball.
Uh-huh. És a dir que per transformar aquest món, diguéssim, oferiu dos tipus de vies. En primer lloc, una cooperació i després, a nivell pràctic, els camps de treball i aquests serveis de voluntariat europeu. Doncs molt bé, moltes gràcies per estar amb nosaltres aquesta nit. Laura Sancho, responsable de l'àrea de comunicació del Servei Civil Internacional de Catalunya. Moltes gràcies, Laura.
A tu.
Bon estiu.
Igualment.
Doncs bé, ara ja coneixem l'entitat protagonista d'aquest món obert d'estiu, el Servei Civil Internacional de Catalunya, i ho hem fet de la mà de Laura Sancho. Ara és el torn de parlar una mica amb l'Eric Joan, que ens permetrà, a través de la seva experiència, a través del camp de treball que va estar fent al Japó, de visitar aquest país asiàtic. Molt bona nit de nou, Eric.
Hola, bona nit.
També et puc dir-te Oyasumi Nasai.
Oi, assumint assai.
Ho dit bé? La pronunciació és correcta?
Ho has dit molt bé.
Hosti, tu. La primera paraula que dic en japonès a la meva vida, eh?
Doncs ben fet.
Digue'ns alguna cosa més. Presenta't en japonès, per exemple.
Doncs, si voleu, konnichiwa, watashiwa Eric des, nihon ni ikimashita, dozo ryoshiku onegaishimasu. Vol dir, em dic Eric, he anat al Japó i estic encantat d'estar aquí.
Déu-n'hi-do. Bueno, jo ho sento, però no et puc contestar en japonès, eh? A Olga, hem de deixar aquí les classes de japonès, si de cas són per unes altres aules, amb més temps, doncs ja quedarem tots els oients de Ràdio L'Hospitalet i els companys de feina d'aquesta casa. Bé, comencem una mica viatjant, i ho volem fer amb tu avui al Japó. Què és el que et va motivar a fer aquest viatge al Japó?
Doncs mira, és una cultura que sempre m'ha fascinat, tot el que sigui relacionat amb el Japó, també a l'Àsia, però específicament al Japó, i vaig creure que era una bona oportunitat de conèixer el país d'una forma diferent, que no pas pròpiament la turística, i quan vaig veure que ofertaven camps de treball a l'SSI, al Japó, vaig pensar que era una bona oportunitat per conèixer el país d'una forma més, potser més propera, més profunda, no? I, bueno, havia estudiat anteriorment una mica de japonès, una mica de cultura japonesa, i, bueno, ja anava una mica encarrilat a...
Hosti, aleshores ja vas poder, diguéssim, anar allà xerrant una mica de japonès.
Una mica, una mica.
El bon dia, la bona nit, el gràcies, el sisplau...
Això mateix.
Això, diguéssim que...
Això ho portava més o menys per la mà, sí.
Bueno, per la demostració que has fet, ja... ja diguéssim que ho dominaves perfectament. Bé, diguéssim que vas marxar tu sol d'aquí de Barcelona?
Efectivament, jo sol, sí.
Cap al Japó directament? O vam haver de fer alguna parada?
Bueno, l'avió va per a Londres i de Londres doncs... va anar a Tòquio. Però va directe, pràcticament, vull dir. Sí,
bueno, sí. Fins ara sempre fem escala a Madrid, a Portugal o a Frankfurt. Avui estrenem nova parada, que és Londres.
Doncs això mateix.
Bueno, perfecte. Coneixem un nou aeroport europeu i viatgem fins al Japó. Tu el Japó fins a aquell moment no el coneixies.
Doncs no hi havia
físicament,
estat.
Físicament.
Exacte, no hi havia estat.
I què et va semblar només d'arribar?
Home, tot molt gran en general. Vull dir, vaig arribar a Tòquio pròpiament i, bueno, una ciutat enorme, moltíssima gent, una ciutat molt viva. I, bueno, la veritat no vaig tenir gaire temps a pensar perquè havia d'anar directament al poble del camp de treball. I era allò de dir, bueno, com no m'he de perdre, he d'anar molt concentrat a buscar el tren, a buscar... Vull dir que la primera impressió va ser, bueno, no et distreguis gaire i ves directament al tren.
No et distreguis gaire, si no et quedaràs aquí, no?
Exacte.
Hem de dir que el Japó és un país de contrastos, on la gent viu activament les tradicions, alhora que s'adapta còmodament a la vida moderna. No sé si aquest contrast entre la tradició i la modernitat la vas poder veure... quan vas estar allà al Japó.
Doncs sí, vaig tenir oportunitat. Per exemple, a Tòquio, que és una ciutat molt moderna, també pràcticament a cada cantonada podies trobar un reducte sintoista, un petit temple o coses així que sorprenen, no? Trobar aquesta dualitat, no? A les zones més rurals doncs també passa una mica el mateix, però sí que està més viva la tradició que no pas la modernitat, no? Però bueno, sí que hi ha... Sí, és cert que és un país de contrastos, efectivament. Sí.
Volem anar amb tu fins a aquest poble que ens has dit que estava al camp de treball. Quin és aquest poble?
Es diu Taiki, i era un poble molt petit, a la prefectura de Mie, a l'interior del Japó, vull dir.
L'interior del Japó.
Això mateix.
Deuria estar situat en una zona muntanyosa, suposo. No ho he dit amb cap tipus de risc, perquè sóc conscient que el Japó té aproximadament el 73% de zona muntanyosa, diguem-ho així. Més o menys.
Va, la dada no la coneixia, però sí que és cert que em va semblar un país molt verd, molt muntanyós, exacte, efectivament. Vull dir, per tant, la dada sí que correspon amb la que jo vaig viure. Sí. Uh-huh.
Aleshores, estem a dalt d'una muntanya, diguem-ho així, en una casa...
Més o menys, exacte. Sí, era com una casa de colònies, diguéssim. Uh-huh. I tenien doncs, allà instal·lacions per poder acollir grups, més o menys, de 20-30 persones. I, exacte, estava a la muntanya al costat del poble.
Un col·lectiu de 20 persones vingudes d'arreu del món amb un objectiu comú.
Sí. Bueno, en principi el camp de treball era molt genèric. No era específicament d'un tema en concret, però sí que, bueno, hi havia gent de tot arreu. Bàsicament europeu, això sí. Europeus i després coreans, també, a part dels japonesos. I, doncs, tots, exacte, amb les ganes de conèixer el Japó i de treballar pel camp de treball, també.
Quin era, així, una mica el vostre... dia a dia allí?
Doncs teníem una rutina molt marcada, cada dia teníem activitats diferents i vam, bueno, teníem una mica de tot. A lo millor un dia ens tocava anar amb nens petits a jugar amb ells, a distreure'ls a la guarderia, a cuidar-los. Un altre dia amb discapacitats psíquics també, fer activitats amb ells, tallers. D'altres vegades activitats més físiques, netejar una platja, un parc, etc. Vull dir, cada dia teníem una rutina bastant marcada i les activitats eren molt variades. Mhm.
Estem al Japó, amb l'Eric Joan, i és l'hora de sopar. Ja és una mica tard per sopar, però tenim ganes de sopar un plat japonès. Què ens ofereixes, Eric? Fes-nos de gourmet.
Doncs el que no vaig menjar al Japó va ser sushi, vull dir, tant que el coneixem
aquí. No fotis.
No, realment és un plat bastant car allà, però menjàvem sobretot molt d'arròs, vull dir, cada dia del món... I com el pressupost era una mica limitat en el camp de treball, doncs sempre ens apanyàvem amb l'arròs, fent boles d'arròs, o carn amb arròs, o qualsevol cosa amb arròs. Era bàsicament el que menjàvem allà.
Cuinàveu vosaltres mateixos?
Efectivament, sí, ens anàvem tornant, i bueno, doncs un dia un s'encarregava de la neteja, i l'altre ja s'encarregava del menjar, i l'altre ja fer la compra. I... Sí, sí.
Déu-n'hi-do, doncs d'aquí uns dies podem, diguéssim, quedar tots plegats per fer aules de japonès i de cuina japonesa, també. No? Aprofitar l'Eric per treure-li, diguéssim, la llengua japonesa, la cuina japonesa. Eric, què tal et van acollir, diguéssim, al poble japonès? Què tal? Com són els japonesos i les japoneses?
Doncs molt bé, la veritat és que és un poble molt cordial, també molt formal, vull dir, entre fred, no és exactament fred, però sí que molt formal, una mica distant, però a la vegada també és acollidor. A més, senten una mena de fascinació per tot el que sigui occidental i els alegra molt quan coneixen una persona occidental i quan veuen que t'esforces potser per parlar una mica de japonès o quan veuen que coneixes una mica la seva cultura, els agrada molt i et donen una bona benvinguda, la veritat és que sí.
Els japonesos sempre són coneguts per la bona cortesia, no?
Efectivament.
Però també a vegades per la seva timidesa, la seva part més íntima, la seva part més reservada.
Sí, a mi una de les coses que més em va sorprendre va ser que, bueno, que una parella de japonesos, a no ser que t'ho diguin que són parella, la veritat no ho pots intuir de cap de les maneres, perquè no van ni agafats. Bueno, jo és que...
No
es va
ni un petó.
No, no, no.
Com
no.
Passa aquí, que vas pel carrer i, bueno, no passa res, no? I ho trobem habitual, normal.
Doncs allà no. Val a dir que jo estava en una zona rural, potser allà les tradicions són més vives, però sí que és cert que on jo estava, vull dir, perquè jo quan portava dues setmanes de camp de treball ens van dir, si aquests dos són parella, ostres, sí, però si ni els havia vist parlar a la vida, no?
No vull fotis, dir, ni parlar-se.
En sèrio, o allò, quatre paraules, no? Clar. Vull dir, coses que sorprenen, sí, sí, són bastant reservats en l'aspecte de la intimitat, això sí.
Bé, potser durant el dia no volien aparentar res, però després, quan es feia més fosc, doncs ja aleshores sí. Clar, ningú es veia, no? I llavors la part d'intimitat aquí ja desapareixia.
Segurament.
Segurament seria això.
Segurament.
Segurament seria això. Què tal la teva experiència en una zona rural? Suposo que tu ets urbanita, els dos, abans m'heu comentat que Laura i tu, Eric, sou de la ciutat de Barcelona. Què tal l'experiència de viure en un entorn rural?
Doncs, curiós, bueno, allà precisament és que també bueno, hi havia tot tipus d'insectes, tot tipus d'animals allà en el camp de treball, i bueno, jo em vaig trobar una serp en el lavabo. Vull dir, coses
no
d'aquest estil... No, perquè vaig anar corrents i vaig avisar que hi havia una serp en el lavabo.
Ah, va, no són d'aquestes de plàstic per fer una broma, no?
No, no, era real, era real.
Segur, sí, sí. No? No anaves ni a dormir ni...
No. La van caçar davant meu, vull dir, sí, sí.
Hòstia.
Un xou. Però, bueno, t'adaptes a tot, no? L'ésser humà s'adapta a tot arreu i també als medis rurals, no? I es portava prou bé.
Sí, el dia següent ja vas veure la serp i vas dir bon dia, i vas passar tot.
I ja t'acostumaves. I taràntoles també en vaig veure, també. Però bueno.
Suposo sí, sí. Que... i les vas deixar una mica lluny, no?
Ah, exacte, exacte. Al final t'hi acostumes.
T'hi acostumes,
sí.
Hem parlat una mica del dia a dia. Volem que ens parlis també de la nit. Com és una nit al Japó?
Doncs els japonesos, si en alguna cosa semblen a nosaltres, és que tenen bastanta cultura de beure sí. alcohol, sí, sí.
Doncs no ho sembla, no?
No ho sembla, no ho sembla, i beuen molt, molt, molt. La veritat és que molt.
Què beuen?
Doncs, bueno, el que aquí es coneix com a sake, però el sake allà és alcohol genèric. Vull dir, aquí vas a un restaurant japonès i et donen sake, com no sé què et donen exactament. Allà el sake és alcohol. I no ho sé, tot tipus de derivats de fruites, no ho sé. Jo és que no sabia què bevia, la veritat. Vull dir, em donaven allò, doncs, bueno, si toca, toca.
Ho vaig saber després de dos dies, no?
No ho vaig saber mai, què era.
Bueno, hauràs però... de tornar al Japó a preguntar-ho.
Ah, pues, doncs sí, ho tinc pendent.
Ho tinc pendent. L'any passat, doncs, per exemple, vam viatjar al Brasil i allà a les nits, doncs, ballàvem forró, ballant lambada, un tipus de música així. Al Japó també es balla algun tipus de música en especial?
Bueno, hi ha alguns balls que són típics, però no són tan festius com poden ser uns balls brasilers, per exemple, sinó són més aviat de moviments pausats, moviments més tranquils, i aleshores, en principi, per la festa no s'apliquen, diguéssim. S'apliquen més aviat, doncs, en situacions una mica més formals o més de festivals.
Els joves japonesos no diuen anem a ballar aquesta nit.
Jo almenys no ho vaig veure.
No. Anem a prendre un sake o cosa així.
Això sí.
Això sí que funciona. Hem comprovat abans que dominaves una mica així la llengua japonesa.
Bueno, vaig estudiar una mica japonès abans d'anar a alguns intensius i algunes coses, doncs, sí que vaig aprendre.
És complicat, no?
Bueno, Déu-n'hi-do, és complicat, sí. La fonètica no, per això, s'assembla molt a la castellana.
Home, aquí, per exemple, tenim alguna llista de traducció, així, català, japonès, que veiem si m'entén el que et dic. Damare.
Damare?
Sí.
No m'has pillat.
Oh, t'he pillat, bien. Dic, calla't.
Ah, vale.
Però això no t'ho diré, no. No t'ho diré. O arigato.
Home, arigato, sí.
Això, o sayonara. Arigato, sayonara. Aquestes són coses, diguéssim, que tothom sap, no?
Exacte, sí.
Arigato, sayonara, aquestes coses. Però genki desu.
Genki desu?
Genki.
No sé el que vol dir des, però no genki.
Molt bé, molt bé.
Vale.
Molt bé. Doncs estem aquí parlant amb l'Eric Joan, estem aprenent noves llengües i coneixent altres aromes, altres gustos a través del menjar japonès, també. Continuem en aquest viatge que estem fent avui amb el Servei Civil Internacional de Catalunya, que hem parlat abans amb la Laura Sancho, i ara ho estem fent amb l'Eric Joan. Quin va ser el clima que vas trobar-te allà al Japó?
Doncs un clima força calorós i, sobretot, molta xafogor. Al ser una illa, doncs, hi ha molta vegetació, és bastant, un país bastant humit i es notava la xafogor. Vull dir, vam tenir bon temps en general.
Uh-huh. I parlo per, diguéssim, la part més calenta de la Terra, els volcans. Perquè el Japó té quasi la desena part dels 840 volcans actius del món, encara que només representa una quarta part de la superfície terrestre. Una quarta part, no, aquí m'equivoco. És una quatercena part de la superfície terrestre. És a dir, que és una part molt petita del món on hi ha una desena part de volcans. En aquest cas, has tenir algun tipus d'experiència amb això o no?
Amb volcans no, però amb terratrèmols sí.
No fotis.
Sí.
Hosti, quin susto,
sí,
no?
Sí. Déu-n'hi-do. Al principi no sabia molt bé què passava, perquè jo pensava que el terra tremolava en un terratrèmol, però almenys en el que jo vaig patir no. Vull dir, la terra donava voltes, però no tremolava el terra.
La terra donava voltes.
I és que va coincidir que estava a Tòquio aquells dies i portava molt de temps caminant, molta estona caminant, i pensava que m'havia donat alguna cosa, no ho sé, dic, del sol, potser tanta estona caminant, m'he marejat. Però no, perquè tot va començar a donar voltes al meu voltant i va ser una sensació molt estranya. I després em vaig entrar que havia estat un terratrèmol, no?
I tu què et pensaves? Que era el sake de la nit anterior? Dic, no dic res, que aquests japonesos em diran alguna cosa, però no, després vas donar compte que tothom havia passat pel mateix.
Exacte, sí, havia estat un terratrèmol, sí.
Déu-n'hi-do, quin terratrèmol japonès. Thank you. Estem al Japó, on hi ha una gran riquesa i diversitat religiosa familiar. Per exemple, tenim famílies que celebren els rituals xintoistes. Els estudiants, per exemple, poden orar abans de les examinacions escolars. Algunes parelles es casen a les esglésies cristianes i els funerals es realitzen als temples budistes. És a dir, que en una mateixa família, o amb unes mateixes tradicions o hàbits quotidians, es poden barrejar tres tipus de religions: les hinduistes, les cristianes o les budistes. Mm-hmm. Tu vas trobar-te amb aquest cas?
Bé, jo el cristianisme no el vaig veure al Japó. Sé que sóc conscient de que sí que hi ha una part cristiana al Japó, però no el vaig viure, però sí la part budista hinduista, perquè no són incompatibles una religió amb l'altra. Potser el cristianisme sí que difereix una mica més d'aquestes dues filosofies, però entre budisme i hinduisme sí que hi ha una bona sintonia. Mm. I sí que vaig visitar alguns temples hinduistes i sí que hi ha bastanta tradició allà de hinduisme. És més aviat com una filosofia, no és tant una religió, no té uns preceptes molt clars i molt rígids, sinó que és més aviat una filosofia basada en unes tradicions, en unes supersticions, amulets, coses així, més que no pas una religió rígida, no? Uh-huh. I aleshores sí que s'ho combinen prou bé entre el budisme i el hinduisme.
Uh-huh. Estem acabant aquest viatge amb l'Eric Joan, que estem fent al Japó. Li voldríem ja acomiadar, diguéssim, amb l'última pregunta, que seria la que fem habitualment. Quina és la llavor, diguéssim, japonesa que et vas endur per plantar aquí a Terres Catalanes?
Em vaig endur moltes coses del Japó i moltes coses positives. I, bueno, crec que en general el caràcter japonès em va ensenyar moltes coses, sobretot que són molt pacients, educats, formals, i jo crec que en aquest sentit també podem aprendre molt, no?, d'aquest poble. I m'enduc una experiència molt positiva i que recomano a tothom.
Uh-huh. Doncs molt bé, moltes gràcies, Eric Joan, que vas participar en un camp de treball internacional al Japó. Gràcies per haver-nos transportat radiofònicament per uns moments a l'Àsia i concretament al Japó. Molt bona nit, Eric Joan, i que tinguis molt bon estiu.
Gràcies a vosaltres, bona nit.
Fins aviat.
Fins aviat.
És el moment d'escoltar bona música, d'escoltar el grup de música infantil, tot i que no ho sembli, d'ara va de bo i amics, i concretament el CD Un món de cançons. I per això, per presentar-nos la resta de músiques catalano-japoneses que té aquest grup de música, ara va de bo, hem parlat amb Jordi Roure, que ens presenta les següents músiques.
Un món de cançons va ser un disc, l'últim disc que té publicat el grup Ara va de bo, i on es troben amics de nacionalitats i cultures molt diverses, com libanesos, l'Ali Hashem, de venezolanos, Cecilia Bellorín, Simone Lambres, que és holandesa, i col·laboracions d'amics berbers, mexicans, etc. És un disc en el moment en què sembla que els nens també podrien conèixer amb les cançons de repertori normal d'Ara va de bo, que hi ha moltes cultures i que hi ha moltes sonoritats i que totes poden ser molt divertides i no les podem fer nostres. Sakura és el títol d'una cançó japonesa, traduït al català seria Cirerers, que és molt coneguda, és un clàssic del repertori popular japonès. N'hem trobat moltes versions, però ens va agradar molt incloure en el disc Un món de cançons, d'Ara va de bo, aquesta peça amb una versió molt poètica que en va fer en Josep Maria Andreu. És una cançó que parla de la poesia, doncs, d'un fruit tan agradable i tan dolç com poden ser les cireres, que al Japó, doncs, són tan bonics com aquí i són tan estimats també com aquí.
Cirerers, cirerers, d'alegria s'omplen les valls, amb flors blanques els camps heu guarnit.
Estem escoltant Cirerers, una cançó popular japonesa amb lletra catalana.
El sol que somriu, cirerers que lluïu, primavera i estiu. Cirerers, cirerers, llum de vida sota el cel blau. Sou tremudi dels dies més vells, d'amors que neixen d'ales i ocells, flors que anuncien...
Un conte que teníem, que parlava d'un casament de rates, és un conte que originàriament és del Japó, però que també hi ha versions xineses i altres països i altres cultures orientals. Aleshores, nosaltres la vam fer xinesa, ens convenia per l'argument que aquest conte fos xinès, i li vam incloure una cançó que és una mena d'himne escolar, una cançó que canten els nens xinesos, i si no recordo malament es diu Fong Sui en xinès, i per la qual també una vegada més el poeta Josep Maria Andreu va fer una lletra que s'adaptés a la temàtica del conte que explicàvem, que és d'una família de rates que volen casar la seva filla amb el que és més important del món, que al final acaben descobrint que són les mateixes rates, no? És una cançó que té una gran bellesa melòdica i amb la qual va fer uns arranjaments molt bons Xavier Batllés.
Lluny a la Xina hi viuen dos rats, la seva filla volen casar. Per trobar-lo m'hi van preguntant, busquen qui tingui el poder més gran. Ni el sol, ni els núvols, ni el vent no són.
Ja fa un temps que una periodista japonesa, Kazuko Ueno, ens va conèixer i va publicar fins i tot crítiques dels nostres discs, concretament d'un món de cançons, també l'ha criticat en una revista que es diu Latina, japonesa. És curiós perquè no entenem res amb caràcters japonesos. La Kazuko feia temps ja que ens coneixíem, estima la cultura catalana i en diverses ocasions, al saber que feien coses per nens, va oferir-nos partitures japoneses de cançons conegudes senzilles i que nosaltres estem estudiant. Però resulta que hem trobat que hi ha moltes temàtiques que són comunes a Japó i Catalunya. Els dracs com a animal mitològic que surt de llegendes, l'estimació doncs, per les roses, la cançó dels cirerers a Catalunya, n'hi ha també dedicades cançons, una que es diu concretament així, el cirerer, i vam trobar una sèrie de punts en comú, fins i tot hi ha una rondalla, que en català es diu el bony d'Anger, una rondalla que parla d'uns dimonis que fan unes malifetes amb unes persones que són molt xafarderes, que és clavada a una rondalla tradicional japonesa. A partir d'aquí vam muntar un projecte d'espectacle en el qual estem avançats però encara no hem acabat, que es plantegen les similituds, els punts en comú entre Japó i Catalunya i com són, o sigui, sent en comú, com s'aborden de manera diferent i quin és el llenguatge doncs, que utilitza cada una de les dues cultures. Anem molt a poc perquè volem que sigui una cosa ben acabada i meticulosa, no? Però bé, tard o d'hora l'estrenarem Japó i Catalunya.
El petit elefant que volia, preguntant a tothom cada dia. Què volia saber, què volia? L'elefant com petit n'estenia. L'elefant tip de rebre en el coco, com va ser que va anar al riu Limpopo. I com és que ara té aquesta trompa, amb què menys es defensa i escombra? L'elefant amb la trompa allargada, dels parells ja no rec cap topada. El petit elefant que volia, què volia saber, què volia?
Avui hem conegut el Japó, un país de contrastos entre la tradició i la modernitat. Ho hem fet de bracet del Servei Civil Internacional de Catalunya i per això hem parlat amb Laura Sancho i també amb Eric Joan, que va participar en un camp internacional amb aquesta entitat. Finalment hem gaudit de la música d'Ara va de bo i per això hem parlat amb Jordi Roure. Ja ho saps, aquest és un programa dedicat al turisme just, que t'espera tots els dijous, ara, a l'agost, a les 23 hores de la nit, a les 11 de la nit. Amb qui? Doncs amb qui et parla? Amb Damià Caro, amb J.R. Bermúdez, el control tècnic, i l'equip del SICOM, Solidaritat i Comunicació. Que tingueu molt bon estiu i, sobretot, que sigueu responsables.
Els parents ja no rep cap trompada.